Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis Vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble.
A la ronda de l'Olla de l'Escala, pizzeria, restaurant El Volantí, al davant del mar, al Port d'en Perris. Veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la costa i també les pizzas fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. Espai idoni per a celebracions familiars i amb amics. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'Olla de l'Escala. Reserveu taula al volantí.cat o als telèfons 972 77 51 91 o al 669 24 54 12. El Volantí, volem ser part dels teus millors moments.
Passa un minutet de les 12 del migdia, moment d'obrir segona hora de programa, una segona hora que ens portarà a parlar de salut, més concretament de psicologia i creativitat. Ho farem amb la psicòloga Cuca de Ventós, que ens donarà doncs tots els punts importants de la creativitat. Aquesta segona hora també ens acompanyarà l'Ivan García amb el seu Optivan, aquesta classe de català que fem conjuntament, i acabarem amb les històries de la ràdio i amb en Paco Torres. Però ara, en primera instància, el que toca fer és fer un repàs de la informació local d'avui. I per saber què està passant a l'Escala, què està passant al nostre municipi, ja tenim aquí ben preparada la Tània Irte. Bon dia, Tània.
Bon dia, Cristina.
I quin és el titular principal d'avui?
Doncs l'arqueòleg Eduard Carbonell participa en les jornades del Centre d'Estudis Escalencs. Ho fa aportant la seva experiència sobre l'evolució humana. La seva intervenció va ser conjuntament amb Lourdes Boix, qui va plantejar diverses preguntes al reconegut antropòleg.
Home, la veritat, bé, molt feliços de tenir també aquest arqueòleg aquí a l'Escala. I tenim altres titulars.
Doncs sí, el Fòrum L'Escala Empúries continua la lluita contra el projecte del Parc Eòlic Tramuntana. S'ha presentat una campanya amb múltiples accions que s'allargarà fins al mes de juny.
I altres titulars.
Aquest cap de setmana s'ha reobert l'aparcament de la plaça Nova, ja s'hi pot aparcar. Tot i que encara queden alguns detalls per finalitzar les obres de millora, l'espai ja està pavimentat, com ho veureu, disposa d'arbrat i s'ha creat una zona de pas segura per als vianants.
Doncs sí, la veritat és que ja hem pogut gaudir d'aquesta plaça nova que ja està oberta. La veritat és que ha quedat bé. Crec que s'han perdut unes 7 places només, semblava que en serien més, Tània, però de moment molt bé, ja tenim on aparcar, que això, un dels propòsits era fer-ho abans de Setmana Santa, i propòsit complert. I en esports?
I en esports, el davanter de futbol L'Escala, Jan Valdés, està signant un gran final de temporada. En els dos últims partits ha fet els 5 gols, 2 contra la Jonquera i 3 aquesta jornada contra el Martinenc. El dorsal 9 ja és el segon màxim golejador del grup de la primera catalana.
En aquest cas, aquest tema de Jan Valdés, el primer d'esports, però també tenim un tema del MIC, eh?
Doncs sí, els equips de l'EB infantil del Futbol Club L'Escala competiran a la 20a edició del MIC, que comença aquest dimecres. Els 34 jugadors escalencs gaudiran de l'experiència i també lluitaran per aconseguir els millors resultats possibles. Aprofitant aquest torneig de futbol base internacionals, els alevins estrenaran el logotip de Sant Joan de Déu.
Doncs una bona notícia també, sempre recolzant a Sant Joan de Déu, que fan una gran tasca amb tot el tema de malalties infantils. Aquests són els temes d'esports. Tindrem l'agenda, tindrem el temps, Tània. Avui el temps, mireu, en Sergi ens diu aquest titular, que ens esperen 2 dies ennuvolats amb algun plogim i temporalet de llevant, amb un ambient encara temperat i molt humit, eh? Per tant, Tània, ens haurem d'esperar un parell de dies encara per veure
doncs
el bon temps, eh? Aviam si arriba, aviam si arriba.
Apa,
doncs tot això, avui és dimarts, però no hi ha plaça política. Estem de Setmana Santa, aquí anem com els infants a l'escola. Tània, doncs t'esperem a la 1. Moltíssimes gràcies.
Doncs sí, fins després.
Pizza Pazza torna a obrir les portes. A partir d'ara, gaudeix d'un arròs a la terrassa amb una vista immillorable al golf. Assaboreix les nostres pizzas cuites al forn de llenya i la nostra cuina italiana de pasta fresca. I si no vols sortir de casa, també t'ho portem. Pizza Pazza. Comandes al 972-770327. 972-770327. I per gaudir del nostre espai, vine a l'Avinguda Riells 47. Obert de dijous a dilluns. Consulta la carta a pizzapazza.cat.
Dimarts més ens disposem a parlar de salut i ho fem amb la Cuca de Ventós, la psicòloga de la consulta del doctor Prat. Bon dia, Cuca.
Hola, bon dia, Cristina, a tots els oients, bon dia.
I avui ens anirem a posar creatius. Avui parlarem de la creativitat.
Pues sí, Cristina. És un tema que sempre m'ha interessat molt des de vaig començar, jo crec, amb la meva professió de psicòleg. Vull dir, la relació tan important que hi ha entre la creativitat i els problemes personals que tenim a la vida.
La creativitat és una habilitat que tenim tots, més o menys desenvolupada.
Segur, això és seguríssim. O sigui, la creativitat és un dels drets del nostre caràcter. Què fa la creativitat? La creativitat ens ajuda a tenir vides més plenes i més satisfactòries.
Per tant, una bona qualitat, eh?
Moltíssima. La creativitat és terapèutica ja en si mateixa. Per què? Perquè ajuda a expressar emocions, a processar-les, que aquest tema és molt, molt important, processar-les. És a dir, sortir d'un mateix, sortir del nostre món interior, de viure el problema que ens fa mal, a posar-ho sobre un paper o tocant el piano, tocant la guitarra o ballant.
Per tant, és un buidatge una mica del que portem a dintre, eh?
I superes, i tu logres... A veure, jo vaig a la consulta que moltes vegades, evidentment, sempre s'ha de... Ja ho he dit sempre aquí, no?, la ràdio, Cristina, que quan em venen a consultar jo faig una mica d'història clínica per averiguar quin problema hi ha de fons de tot això. Això és importantíssim fer-ho, però jo he anat descobrint al llarg dels anys la gran importància que té la creativitat per resoldre els problemes. Fins i tot a la consulta jo puc tenir una caixa de pintures i uns papers i dir, a veure, això que tu sents, això que et fa mal, això que t'angoixa, intenta posar-ho sobre el paper. I tens sorpreses impressionants, precioses. I tu notes que a partir d'ahir, perquè moltes vegades, a través del llenguatge,
sí,
no podem, no acabem de poder expressar tot el que tenim a dins. En canvi, amb la mà, aquí, en aquest cas, la pintura, ¿vale?, es logra, d'una manera molt inconscient, posar sobre paper l'expressió del problema que tens a dins. I això és molt i molt interessant.
I això és el que dius, que ho podem fer en molts àmbits, perquè la creativitat pot estar amb la pintura, amb l'escultura o fins i tot amb l'escriptura, no?, que a vegades també és molt terapèutic escriure. No saps què et passa, però dius, ai, mira, estic trista, punt. I a partir d'aquí,
bum, 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 bum,
ho treus tot, no?
Exacte. O escriure, a vegades, quan es té un problema amb una persona determinada o una persona de les nostres vides en la qual hem tingut un conflicte, a vegades el simple fet de dir, mira, intenta posar tot allò que tu sents cap a aquesta persona, que pot ser un pare, la mare, la teva parella, els fills i tal, posar-ho sobre el paper és impressionant el curatiu que és. Perquè moltes vegades un no s'atreveix a expressar-ho verbalment. I, en canvi, és una cosa molt curiosa que a través de l'escriptura és capaç de fer-ho. En aquest cas, l'escriptura o la pintura.
Sí, una bona eina, doncs, per
molt,
buidar.
Molt, molt. O sigui, és a dir, l'hem de potenciar. L'hem de potenciar. Vull dir, a les escoles, evidentment, es fa pintura, però jo a vegades penso que s'abandona perquè la pintura a partir de certa edat, no?
Sí, és cert.
És l'impressió que tinc.
O professionalitzes o ho deixes de fer.
Exactament. O agafes la carrera artística, per dir, o ja abandones completament. Jo crec que s'hauria d'estar quasi a la universitat.
L'assignatura de disseny gràfic allà, eh?
Sí, 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 que els alumnes poguessin optar també per aquesta rama, diguéssim, no? Jo diria que què passa amb l'expressió artística? Que té un efecte sobre les bases fisiològiques, eh? I això ho diuen molt els científics. És a dir, l'expressió artística té una resposta del cos davant del plaer, de la satisfacció. quan una persona està exercint una activitat artística, que pot ser la jardineria, la pintura, l'escriptura, l'escultura, tot, fins i tot a vegades dic jo, quan estem a casa, posar un ram de flors és absolutament creatiu.
Sí,
no he fet coses absolutament mecàniques i les que són necessàries en una casa, no? No, posi alguna cosa més. Aquesta capacitat de treure de dins aquesta capacitat creadora, bueno, produeix, com acabo de dir en el cos, un ple, satisfacció interna i profunda. Que a vegades el coneixement racional no és capaç de donar-te, te'l dona el cervell intuïtiu.
La intel·ligència i la creativitat són dues coses diferents,
Sí, són coses diferents, però tothom, i esteixo aquesta paraula, tothom, té capacitat creativa. I si avui, Cristina, puc una mica enviar aquest missatge als que ens escolten, em donarà molta satisfacció, perquè realment quasi m'atreveixo a dir, proveu-ho.
Home, tots la tenim, per tant, trobeu la manera, la vostra manera d'expressar-ho, que és el que diem, un pintarà, l'altre cantarà i l'altre escriurà.
O dansarà.
Exacte.
Quan la persona està produint exercint una activitat d'aquest tipus, què passa? Produeix, com acabo de dir, una reacció fisiològica. Què s'agrega? I aquí el doctor Prats es podria col·laborar-me amb el que vaig a dir. És a dir, produeix el que en diem la dopamina. La dopamina és una hormona neurotransmissora que regula el centre de recompensa i el ple del cervell.
Li diuen l'hormona de la felicitat.
Exactament, la dopamina. Molt bé, Cristina, és l'hormona de la felicitat, vale? Què passa? Li dona al cos una sensació de gran benestar. I això té una conseqüència per mi importantíssima a la nostra salut física. És que protegeix el nostre sistema immunològic.
Imagina't.
Imagina, exactament, Cristina. Importa. O sigui, no només es dona aquesta sensació fisiològica del benestar. A sobre té un efecte sobre l'immunològic, o sigui, l'aspecte immunològic del cos. I això, clar, és importantíssim. Evidentment, fa falta moltes vegades treure una persona d'un pou per la peu d'una persona, per un conflicte personal, per una separació, etc. Evidentment, pot a vegades necessitar una mica aquesta ajuda farmacològica. Sempre, evidentment, ho he dit diverses vegades amb la direcció d'un metge.
I tant,
mai
sempre,
un es pot medicar per si mateix. Mai.
L'automedicació no és bona.
No és bona l'automedicació, en absolut.
I malauradament, en ple segle XXI estem en un moment en què la gent té molta tendència a automedicar-se.
Exacte, però molta. A veure, dica com són a vegades les persones creatives. Són originals, independents, en el seu pensar i en el seu fer. És a dir, sempre tenen aquesta característica que sembla que vagin per lliures. Tant amb el que pensen, amb com s'expressen i amb el que fan. I això és important. Són, per exemple, persones molt oberts a les experiències. S'exposa, entre cometes, sempre és sense perill, evidentment,
sí.
Però tenen una actitud i una mirada davant de la vida com molt oberta, com molt despert. Jo diria com aquests, els nens, no? Els nens que van mirant.
Aquella curiositat, aquelles ganes de saber, de conèixer,
Exactament. O sigui, un nen, jo ara un exemple molt clar, és que una vegada jo hi posaré un personal, no? La meva neta, jo vaig perdre les claus, a més, a la platja.
Ui.
I aleshores anava amb la meva neta i les claus, no les porto. Jo no les veia. En canvi, la meva neta va ser capaç, diguéssim, de veure les claus on eren. I jo em vaig quedar com molt sobtada. Jo no vaig saber-ho veure. Per què poso aquest exemple personal, Cristina? És perquè el nen, no saps per què, té aquesta mirada neta, no condicionada.
Són purs.
I és capaç de veure que nosaltres no veiem. Aleshores, jo estimulo molt a tenir aquesta mirada de nen, neta, obert, expectatives, a veure el que ve, no? Vale?
Aquesta obertura, important, el no quedar tancat, sobretot.
No quedar tancat. S'escolten molt, les persones i creatives s'escolten molt a si mateixes, no? El que senten, el que pensen, observen molt les seves reaccions. Hi ha una cosa que és important, que són molt llibres de les inhibicions. La societat es comporta a vegades una manera i una estructura com molt rígida. Evidentment, hem de viure en societat i ens hem d'atendre a les regles de la vida natural, sí, de la societat ens imposa. Però una persona creativa troba maneres molt diferents de fer les coses, dins de les regles de la societat, evidentment, no? Que és el que en diem, és tenir un pensament divergent. Què és tenir un pensament divergent? És com li diria jo, és que davant de les situacions de la vida no hi ha només una solució, ni pot haver vàries.
Això hi ha la pel·lícula Divergente, no sé si l'has vista, que és meravellosa, i que clar, hi ha els de la força, els del no sé què, i els divergents, que són un perill per a aquella societat de la pel·lícula, perquè és això, tenen masses bones qualitats, no? No els poden encasillar, perquè no tenen una única manera.
No tenen una única, molt interessant aquesta pel·lícula, Cristina, que assenyales, i aconsellem que la vegi, perquè entendrà molt bé el que aquí estem intentant explicar, no? Sempre hi ha aquest aspecte original, i això tothom ho té. A la prehistòria, ho sabem molt bé i ho veiem, no anaven a classe de pintura o del que fos.
Però han deixat marques a les parets.
I han deixat marques a les parets, no? Vull dir que vol dir alguna cosa, Cristina.
I tant.
Aleshores, què passa? Hi ha un secret davant d'aquesta capacitat de creativa, d'aquests beneficis, és que produeix que ens concentrem profundament en aquella activitat creativa. I entrem en allò que anomenem els psicòlegs i fins i tot els neuropsicòlegs, que diuen, l'anomenem la zona, que no és la zona de comoditat. Aquesta de confort que a vegades hem assenyalat. No, en diem la zona. Què passa amb això de la zona? Que és que fa que ens oblidem dels problemes que ens preocupen i fins i tot dels problemes físics. Et pot fer mal l'esquena, una cama, inclús amb una mica de mal d'estómac o mal de coll. El fet de concentrar-te tu en aquella activitat creativa és que desapareix.
L'atenció la poses quan tens el singlot i et demanen, ai, què vas dinar ahir? I a tu, al pensar en una altra cosa, se te'n va el singlot, no?
Exacte.
Una mica tonto,
o sigui,
però...
Què fa? Que tu estàs absolutament involucrat amb allò que estàs fent. I què passa? Aleshores, tu no pots, no tens prou atenció per, el que diem, monitoritzar, repeteixo, com se sent el cos. O sigui, no pots estar pendent de com se sent el cos i els problemes que pots tenir a la vida. Pots estar amb un problema i jo aconsello que els oients facin aquesta experiència perquè els hi pot ser terriblement enriquidor.
I tant, a nivell de salut mental i tot, no?
No, a nivell de salut mental. O sigui, jo al llarg, Cristina, de la meva vida professional m'hi he estat de dur el gran benefici que té l'art en general. Vull dir, és una cosa molt portentosa. I fins i tot, a vegades, s'han fet estudis amb persones realment malaltes, amb patologies molt sèries, en la qual les arts els hi ajuda moltíssim a treure aquestes emocions, els equilibra, que a vegades no poden expressar verbalment. Què passa? Que desapareix la nostra identitat, desapareix. No pensem qui som, ni el que fem, ni el que deixem de fer, ni el que hem de fer. Desapareix de la consciència. Per què? Perquè no hi ha prou atenció per prestar-hi en aquests problemes que tenim. En el mal d'esquena, o el problema que tenim amb un fill...
El cor trencat, no?
Exacte, Cristina,
Per tant, ja ho veiem, font de salut mental, provoca dopamina, que és aquesta hormona de la felicitat, i molts i molts beneficis que ens aporta aquesta creativitat i que us recomanem que ho feu cada dia, que ho feu una mica, en moments que us sentiu atrapats, poseu en marxa aquesta creativitat,
Cuca? A vegades és posar-se davant d'un instrument, sigui una guitarra, un piano, o qualsevol cosa, fes córrer les mans, Vull dir que és una cosa molt interessant, Deixar la part de la raó, no? Hem de fer les coses de tal manera. No, tu mou les mans.
Fes algo.
Sí.
Que això, en aquest sentit, sí, també sí. Està bé a nivell... Ara hi posaré la pindoleta de noves tecnologies, però de deixar-les de banda una mica, perquè allò ens ho donen tot d'anar. L'imaginari ja està. No hem d'inventar, no hem de crear. I aquí, en els infants, a mi em fa un punt de por de que els hi traguem aquesta habilitat que tenen, eh?
Sí, perquè es perd una de les coses que es perd, Cristina, senyora, és molt interessant això que dius, és el que és la relació amb el simbolisme. El simbolisme en la vida és molt necessària. I això que dius tu, Cristina, amb les tecnologies s'està perdent aquesta capacitat dels símbols, no?
De que quatre pals mal fets poden ser una casa, d'aquestes coses, eh?
Exactament, Cristina.
Tu sempre t'agrada acabar amb unes frases que van molt lligades amb el tema del dia avui, la creativitat. Quines són aquestes frases, Cuca?
Dues frases. La primera seria de Picasso, que deia la inspiració existeix. O sigui, que ell sempre pensava que tothom té aquesta capacitat d'inspirar-se en algo, eh? Anar al carrer i un arbre li pot inspirar 50 coses, vale? O sigui, que la inspiració existeix, però t'ha de trobar treballant.
Ah, això està molt i molt bé, eh? És com qui té moltes bones qualitats, però el que no treballa, aquestes qualitats no serviran per res, eh?
Posa-t'hi, agafa un llapis i a veure què surt. Posa-t'hi.
Sense por.
Sense por. La por és inhibitòria. Sí. Perdó. Volem que les coses d'entrada surtin bé, que s'han de fer d'una determinada manera. I això és aquest pensament de la raó, s'ha de deixar completament de banda.
La vessant artística deixem-lo de banda i deixem que flueixi el que portem que dintre de manera creativa.
I es pot tenir experiències molt enriquidores i molt satisfactòries. I l'altra seria de Edwin Land, que és un pintor i escultor anglès, que ell deia, un aspecte essencial de creativitat és no tenir por de fracassar. Una mica
molt
el que
bona.
Deia fa un segon, és a dir, estem la societat, ja com som, anem a l'escola, no? Aquesta por fer-ho malament, això ens
aquest
inhibeix.
Aquest dibuix no és prou bo, no?
Aquesta casa no és una casa, no s'hi assembla, i no passa res. Tu has de deixar que aquell alumne o aquella persona expressi la seva percepció interna. Li ha sortit alguna cosa de dins. I això és molt enriquidor per la persona, Cristina.
Doncs ens quedem amb aquest bonic missatge. Cuca de Ventós, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un cop més i ens retrobem més o menys d'aquí un mes, eh? Per seguir parlant de salut, avui parlant de la creativitat, que m'ha agradat molt, i que ens quedem amb el missatge de que no tingueu por, agafeu un llapis i feu-ho, no?
Exacte.
Moltíssimes gràcies, Cuca.
A tots vosaltres, eh? Bon dia.
Divendres Sant, Bellcaire d'Empordà torna a l'edat mitjana amb bandera de Catalunya. Reviu la fi del comtat d'Empúries passejant per racons carregats d'història. Mercat medieval de matí a vespre al carrer Major i tot vol del castell. Visites teatralitzades amb les escenes més rellevants de bandera de Catalunya. Divendres Sant a Bellcaire.
La paraula soc porta accent i son. És correcte dir nova veu? Quan s'utilitza posar i quan ficar? Com es diu pedrer en català? Català correcte. A l'Optivan.
Doncs moment de parlar del català amb l'Ivan García. Bon dia, Ivan.
Molt bon dia.
I aquí immersos en Setmana Santa, com dèiem, els nens i nenes no van a l'escola. Nosaltres sí que estem treballant, però volem precisament parlar de Setmana Santa avui en aquesta secció de català.
Exacte. I com ho farem? Doncs gratant en dits, en refranys, no?, que ens parlen precisament d'aquesta Setmana Santa, i te n'he portat 11.
11, molt bé. Doncs vinga, anem a descobrir refranys de Setmana Santa.
Diu, la Setmana Santa per l'abril fa l'any gentil.
Ah, doncs mira, tindrem un any gentil aquest 2022, eh?
És molt francès aquesta paraula, gentil, de gentil, gentilla, que vol dir amable.
Jo no sé si això va pels comerciants, però hem de dir que els comerciants estan més contents quan la Setmana Santa cau a l'abril que no pas quan cau al març, eh?
Sí, sí, ja veurem després què passa quan plou per Setmana Santa.
A veure, que això també
la passa segona, sovint. La segona és altes o baixes, per l'abril les Pasqües. Suposo que s'està referint a les temperatures.
També, clar, podria ser.
Diu, per Setmana Santa, pluja o vent, altrament no és santa.
Si no plou o no fa vent, no és Setmana Santa, eh?
És que és ben veritat, perquè...
Llei de Murphy, això, eh?
Fixa't com hem començat la setmana i com l'acabarem. Serà una setmana de contrastos. Llavors, seguim parlant de la meteorologia. Setmana Santa mullada, collita de blat regalada.
Home, doncs això per als agricultors, eh? N'hi ha molts, de refranys que van dirigits a la terra i als cultius.
I després, Setmana Santa, marcenca, anyada plugenca.
Ah, mira, en aquest cas és quan cau la Setmana Santa al març, eh?
Sí, i aquesta, mira, ha sigut més tard. Llavors, quan la Pasqua cau pel març, el diable treu ses arts.
Ha quedat molt clar que agrada que la Setmana Santa sigui l'abril, eh?
Sí, perquè no... I després diu, Carnestoltes i Dijous Sant, sense lluna, mai no es veuran.
Ah, clar, això es fa coincidir. Bé, és que la Setmana Santa va amb les llunes, també. És cert, és cert. Tindrem lluna plena aquesta setmana.
I si abans parlàvem de blat, ara parlarem de la farigola. Diu, per Divendres Sant, cull la farigola del camp.
Doncs una referència d'aquestes, també.
Deu ser perquè aquest moment és més abundant. No ho sé ben bé. No estem vinculats.
No estem familiaritzats,
exacte.
Eh? Jo hauríem d'haver preguntat a en Pere Puigverd fa una estona.
Diu, si plou per la Concepció... És a dir, que si plou per la Concepció, diu que plou per Carnestoltes, per Setmana Santa i per la Resurrecció.
Ai, doncs això en podríem fer una anàlisi, perquè clar, la Concepció és el desembre, és el pont de desembre.
Exacte, ara no recordo tot el temps del desembre. Feia bona.
No ho sé, no me'n recordo jo tampoc.
Però clar, pel Carnestoltes no va ploure, em sembla. No s'ha fet Carnestoltes aquí a l'Escala.
Per tant, no va ploure, no?
I per Setmana Santa...
Quatre plogims tindrem
quatre
avui.
Quatre plogims. I després diu... El bon any ha de ploure per tres sants. Per Setmana Santa, per les lladànies i per Tots Sants. Si no, no és considerat bo.
No, ha quedat molt clar. I l'últim?
L'últim és curiós, eh? Diu, per Setmana Santa, el paput canta. I si no canta, és perquè és mort o presoner a França.
Aquesta deu tenir un altre sentit més simbòlic històric, eh? Segurament. Doncs aquests són els refranys de Setmana Santa vinculats amb el març i amb l'abril, aquests dos mesos que normalment cau aquesta setmana. Enguany ho tenim a l'abril, però tenim altres coses a descobrir avui, Ivan, també.
Doncs sí, vinga, anem a fer frases ben dites en català. Per exemple, l'any passat se'ns va glaçar les canyeries o canonades.
Les canonades,
les
no?
Les canonades, però se sent, eh? Canyeries, també.
Les canyeries, sí.
Llavors, quan vas a un concert i tens la mala sort de no trobar cadira, doncs vaig a estar-me tot el concert de peu, dret o dempeus.
Això n'hi ha una només de correcta o quantes?
N'hi ha una que és incorrecta.
Una que és incorrecta. Quina és?
Dret està bé, dempeus també està bé. Per tant, la que està malament és de peu.
Per tant, de peu no és correcta.
Perquè ve del castellà de pie.
I la veritat és que la fem servir molt, aquesta.
Exacte.
Per tant, ens l'apuntem, aquesta, Ivan.
Llavors, també tenim ganes d'estiu, Cristina, tenim ganes de caloreta. I quan comença allò? La nit més llarga o quan és?
No, la nit més curta.
La nit més curta, perdó.
Sant Joan.
I clar, molts diuen la verbena.
Sí.
I al final és revetlla.
La revetlla de Sant Joan, eh? Sí, la verbena també és en castellano, eh?
També és acceptada, però en castellano. Llavors, aquí... Quan un nen, un infant, no va a l'escola i els pares se n'assabenten, se n'adonen, doncs hi ha una paraula que s'utilitza, però que la seva paraula millor dita és una estirada d'orelles. Rapapolvo.
Rapapolvo, home, sí. Et fotré un bon rapapolvo, no?
T'estiraré de les orelles. Però, clar, potser nosaltres estirem de les orelles aquí fa anys.
Sí, és veritat, això és una tradició també diferent, eh? Però rapapolvo està clar que no està ben dit en català.
Exacte, perquè diu, en saber que no havia anat a l'escola, els seus pares li van clavar un rapapolvo. Doncs no seria un rapapolvo, sinó que seria una estirada d'orelles.
Doncs una frase d'aquestes, o una expressió més ben dit, que també tenim en català.
Llavors, una altra, va. El camió accidentat va provocar un enmig de la carretera. Què provoquen quan un camió està accidentat i els cotxes no poden passar? Doncs pot ser un embut, per exemple, no?
Sí.
Però la paraula que busquem és la paraula tap. Per què? Doncs perquè el tampon aquest, doncs és en castellà, ha provocat un tampon aquí. Pues no és tap,
un tap,
un embús... Aquestes serien les paraules normativament correctes. Llavors, mira, que hem de fer una neteja a fons d'aquesta casa i has de traslladar aquestes coses a un altre lloc.
Traslladar. Amb ella, eh?, en català.
Exacte, és que quan les diem allò... Moltes vegades hem de pensar, no? És a dir, quan les veus juntes i escrites dius, ostres... Em declino més cap aquesta i no cap aquesta, però quan no hi pensem, doncs caiem a la xarxa dels errors, no?
Sí.
Però hem d'anar allò fent... Hem de comptar fins a 10, no?, quan volem utilitzar una paraula que a vegades ens porta a la confusió.
Anar polint.
Aquesta molt típica. Diu, hi ha molta gent aficionada a les màquines tragaperres.
Sí, aquesta sí que es fa servir molt i són les...
Escurabutxaques.
La conclusió és la mateixa, us quedareu sense un duro. Vull dir que val més que no n'hi poseu, però es diuen escurabutxaques en català.
Llavors, i la penúltima, va. Els dies festius treu la vajilla de porcellana.
La vaixella.
Aquí, correcte. Llavors, l'última... Li van subministrar un verí o veneno?
Verí. Amb accent a la i tancat, eh?
Perfecte.
Que el verí és una altra cosa, és una altra marca, això, eh?
Doncs, avui, mira...
Vinga, amb què acabem?
He portat el diccionari de sinònims i antònims.
Sí.
I mira, a veure, en descobrirem algun. A veure, per exemple... És molt gran, aquest diccionari. Va molt bé per quan...
Ho veig, un llibre pesat, eh?
Sí, però està molt bé perquè, clar, quan fas un text i cada vegada vols utilitzar la mateixa paraula...
Sí, que això ens passa als periodistes, eh?
Exacte, i mira, i no me l'he preparat, la veritat. Per exemple, barreig, que em sona com malament, no, barreig?
De barreja.
Sí, seria, doncs, barreja, confusió, batussa, combat, saqueig i... per cacerisses.
Aquesta ja és més complicada, eh, Ivan?
Sí, però que són paraules que aquest barreig és com una mica, no? Que... Barrejat, no? Sí que utilitzaria més aquesta, no? El barrejat o... Aquesta cosa porta molta confusió, no? Vull dir que està bé que tinguem aquests diccionaris a mà.
Sí, va, ara, una més.
Ara, òbviament, doncs...
Digue-me'n una i em poses a prova, a veure si se m'acut algun sinònim, va.
Va, vinga. Dissolvent.
Uf. Ui, no ho sé.
Diluent. És que és complicat, eh? Perquè ara ho estava aquí fent una mica d'allò... Mirant una mica i es fa... És que hi ha paraules, Cristina, que les estic veient per primera vegada.
Sí, bé, això, per això també serveixen.
Vull dir, i mira que estem allò vinculats amb el que són els textos i tot això, eh? No, però sempre està bé, no? Cada dia s'ha d'anar a aprendre una.
Clar que sí, doncs no està malament això d'agafar un diccionari aprenent paraules noves. Va, farem l'últim. Tria'ns en una.
Diu, pota de colom, bolenc roig. Mira.
Has anat a buscar una molt complicada, Ivan. Doncs, Ivan García, moltes gràcies per aquests refranys de Setmana Santa, per aquestes paraules normativament correctes i aquests sinònims i antònims que són molt útils, sobretot per persones doncs, que han d'escriure textos o parlant d'un mateix tema per no repetir-nos. Ivan, bona Setmana Santa i ens retrobem la setmana que ve.
Vinga, doncs, fins la setmana que ve i bona Setmana Santa.
A la ronda de l'Olla de l'Escala, pizzeria, restaurant El Volantí, al davant del mar, al Port d'en Perris. Veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la costa i també les pizzas fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. Espai idoni per a celebracions familiars i amb amics. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'Olla de l'Escala. Reserveu taula al volantí.cat o als telèfons 972-77-51-91 o al 669-24-54-12. El Volantí. Volem ser part dels millors moments.
Passen 2 minutets de 2:15 del migdia. Moment de recordar-vos que tenim concurs en marxa. Si demà us voleu emportar a casa el 10è cortesia de l'anxova milionària, només heu de trucar al 972-77-1000 o enviar-nos un WhatsApp escrit o un WhatsApp de veu en aquest mateix telèfon, 972-77-1000. Participeu, us adjudiquem un número i demà cap a 12:15, a aquesta hora, més o menys, de demà, en Paco Torres entrarà a l'estudi per dir-nos qui és el guanyador o guanyadora. I si no hi ha en Paco, no us preocupeu, que ho farem igualment, també. I precisament en Paco el tinc ja aquí ben preparat per les històries de la ràdio, que comencem ara mateix. Molt bon dia, Paco.
Bon dia, Cristina. Bon dia a l'Empordà, a l'Escala. Bon dia a tothom. Amb alegria.
Clar, que sí que estem de Setmana Santa.
Ah, sí.
Deia setmana... això de si vens o no, perquè saps, Setmana Santa i no puc pas obligar tothom a venir aquí.
Bueno, mira, vinc, perquè si no, què ho faria?
Home, clar.
Si no marxem de l'Escala, on anem?
Home, serà que no hi ha llocs en aquest món?
No, però aquí a l'escala és que ja ho tenim tot.
Ja ho tens massa vist, no, Paco?
Però ho tenim tot.
Ho tenim tot, sí, sí.
I mai te canses.
Doncs bé. Està molt bé que algú que fa molts anys que visqui a l'escala ho vegi així,
sí,
Paco.
Sí, sí.
Anem a parlar d'històries de la ràdio. Com ho fem, això? Perquè parlàvem d'un homenatge.
Sí, però, amics oients, avui tornarem a repetir l'homenatge a Josep Vilabrú, que la setmana passada no va quedar bé. I a mi no em va agradar de la manera com va anar.
Per tant, a part el van deixar mitges. Per tant,
sí.
el recuperem des del principi i ho fem bé, no, Paco?
L'homenatge a Josep Vilabrú es va fer els últims dies del mes d'agost, del 96, i els primers dies de setembre, Festa Major de l'Escala. Pre-Festa Major i Festa Major.
Uh-huh.
El dia 28 es va fer una tertúlia que va presentar Josep Palma.
Mm.
Escoltem.
Vinga, l'escoltem.
Aquesta franja horària. Josep Vilabrú serà el protagonista de Ràdio L'Escala. Entre nosaltres avui tenim el plaer de saludar a la Paquita Savalls. Paquita, molt bon dia.
Bon dia.
La Paquita ha estat en moltes ocasions la parella per a presentar les activitats de l'Escala, juntament amb en Josep Vilabrú. També en Jordi Piqué. Jordi Piqué, molt bon dia.
Bon dia.
En Jordi Piqué, doncs, que ja ha coincidit de forma especial amb les representacions teatrals que s'han organitzat a l'Escala. I a l'altre costat, a la meva esquerra, tenim en Carles Pous. Carles Pous, molt bon dia.
Molt bon dia.
En Carles, que ha estat una persona propera gràcies a la sardana. I a l'esquerra d'en Carles Pous tenim en Francesc Xavier Vidamitjà. Molt bon dia, Francesc
molt
Xavier.
Molt bon dia.
Amb en Francesc Xavier han coincidit a la revista L'Escalenc. Molt bé, doncs, potser la primera pregunta que per obrir aquesta tertúlia, aquest programa especial dedicat a en Josep Vilabrú, és quina opinió mereix per vosaltres la persona d'en Josep Vilabrú? Ja a diferència de relació que heu tingut amb les vostres entitats o els vostres actes o festes que heu organitzat, podríem començar per en Jordi Piqué. Jordi.
Doncs sí, jo diria que ha estat una persona molt col·laboradora amb totes les manifestacions artístiques o culturals de l'Escala. Resumint-ho.
Seria un resum molt, molt significatiu, no?
Sí, exacte.
Carles Pous, no m'equivoco pas, no?, que la sardana ha estat també d'unió una mica entre en Josep Vilabrú i en Carles Pous.
Home, jo diria que totalment, totalment. Moltes altres coses també, però aquesta ha estat la bàsica.
Uh-huh.
Perquè en Josep Vilabrú, podríem dir, que seria de molt bon comptar el que no ha fet. Cosa difícil de comptar el que ha fet. Perquè gairebé ha participat, podríem dir, en tot el que fa el poble.
I aquesta tertúlia
sí.
va continuar amb la Paquita i amb Josep Vilamitjà. Sí, Josep Vilamitjà. Va continuar, va durar mitja hora. Va estar molt bé. I a continuació, escoltarem, el dia 30 es va fer una entrevista a Josep Vilabrú, que el mateix Josep Palma la va fer.
En Ràdio L'Escala, homenatge a Josep Vilabrú. I avui arribem al tercer i darrer programa. I bé, aquesta emissora podrà de saludar Josep Vilabrú. Molt bon dia, Josep.
Bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquests moments tan especials que suposo jo que està visquent.
Sí, home, naturalment.
En aquests moments es troba una mica nerviós, amb encara dos dies?
No. Si estic nerviós és perquè em penso que he agafat un constipat terrible i a vegades perdo el to de veu. Però per la qüestió, en fi, no és que sigui una tranquil·litat absoluta, sempre són coses que et porten més moviment, et porten fugir de lo normal, però el que se'n diu està nerviós, doncs senzillament no ho estic.
Mm-hmm. De totes maneres, pel refredat que té, de moment encara conserva prou bé la veu.
Sí, per ara, mentre no pitjori, per ara va bé això.
Josep, per què aquesta empenta i voluntat per col·laborar amb el poble de l'Escala? Degut a que en Josep ha estat així, i és així.
No ho sé, podria dir que perquè sempre m'he sentit molt escalenc i m'ha agradat de col·laborar amb totes les coses que es facin.
Mm-hmm.
Però no hi ha una cosa especial.
Com és una persona molt escalenca?
Com és una persona molt escalenca? Doncs una persona molt escalenca jo considero que és una persona que s'aboca amb tot el que facin a l'Escala, que procura donar consells si en un moment donat hi ha una cosa que a ell li sembla que no va prou bé, poder a vegades l'equivocat és ell, no? I continuar sempre amb aquestes coses, donant ànims als joves, si és que hi volen col·laborar.
Com és una persona molt escalenca, eh, Paco?
Sí, sí, sí.
Aquí tenim una bona definició.
En Josep Vilabró, és una persona molt estimada, ha col·laborat en tot, aquí a la ràdio i fora de la ràdio, al teatre, presentacions de tota classe d'activitats al CERT, com sigui un playback, com sigui un desfilada de models, també.
Sí.
Això, i ha participat en tot. És una persona que, dintre del futbol, i tot. És que ha fet una quantitat de feina aquí en aquest poble que se'n mereix aquest homenatge.
Home, doncs, així ben fet que li van fer, i té molta raó. Una persona que és d'un poble, el bonic és que estigui implicat en aquest poble, no?
Sí, com tu.
Sigui nascut aquí o no, eh? Perquè jo això, l'arrel escalenca no la tindré pas mai, jo, eh?
Bueno, però t'has adaptat.
Sí, és cert. He conegut gent, ràdio, amb el carnaval, sí, la veritat és que ja m'he implicat en diverses coses.
I ara escoltarem que li van entregar una medalla d'or,
sí,
amb la veu de l'alcalde de l'Escala, Josep Maria Guinart.
Vinga, ho escoltem.
Segurament de la medalla d'honor de la vila, el senyor Josep Vilabrú i Ballester. Benvinguts, senyors regidors, senyor Josep Vilabrú i Ballester, familiars, amics i públic en general. Fer coincidir la festa major de la vila amb el reconeixement i homenatge a una persona emblemàtica de l'Escala no és un fet casual, sinó que respon al propi caràcter especial de la festa, que per la intensitat amb què és viscuda per la majoria de la població i el seu sentit generalista, comú a tots, fa que aquest sigui el moment idoni per recordar, valorar i honorar els personatges que han tingut i tenen una especial rellevància per l'Escala. En el cas que ens ocupa avui, és especialment clar l'encert que ha tingut l'Ajuntament, permeteu-me aquest polsim d'immodèstia, en proposar aquest homenatge, si tan sols ens fixem en el nombre d'adhesions rebudes, gairebé 60, i el nombre de participants a l'àpat d'aquest vespre, més de 150. Això sol ja ens mostra la bona acollida que ha tingut aquesta iniciativa, sense comptar amb el nombre de mostres d'afecte i d'agraïment que a partir d'aquí s'han generat a títol particular. És especialment remarcable, i vull tornar a deixar-ne constància pública, com ja vaig fer el ple ordinari corresponent, la feina portada a terme pel jutge instructor i el secretari de l'expedient, senyor Sabadell Bruguera, els quals, juntament amb una comissió creada a l'efecte, s'han esmerat a preparar tots els detalls d'aquests actes d'homenatge en un temps rècord. A tots ells, moltes gràcies.
Se li va fer l'entrega de la medalla i després, el dia 2, en Josep Vilabrú va fer el pregó de la festa major.
Mm-hmm.
Escoltem.
Pensiva, perquè no feia més que constatar una realitat ben coneguda pels assistents, però no deixa de ser-te desplaent, molesta, impactant o com se podia marcar-te. És ben cert que, tot i no haver-ho oblidat mai, m'he sabut imposar prescindint-ne sempre que és tan necessari, pensant que el que fa tot el que sap no està obligat a més. En l'ocasió present tampoc m'he reprimit, i posant fil a l'agulla, la primera cosa que he fet és acudir al diccionari per esbrinar quin aclariment podia proporcionar-me sobre el mot pregó. Lligant caps, he deduït que si pregó queda definit com a promulgació o divulgació que es fa en veu alta i en lloc públic en ocasió d'una festivitat o celebració, és evident que pregó de festa major, encara que no especifiqui el tema, el Parlament ha de tenir com a base de referència la població on es pronuncia amb una dedicatòria especial a la festivitat que es commemora. En resum, i en aquest cas concret, l'Escala i la Festa Major. Memorant els protagonistes que m'hi han precedit, trobem que el primer any, el 1987, va ser l'Enric Casasses, qui, no havent-se finalitzat la reconstrucció de l'Ajuntament, el feia a la platja d'Alt Empostissat. El 88, amb la inauguració de la Casa de la Vila, l'encarregat va ser en Josep Pernau. I posteriorment, sempre des d'aquesta balconada, el 89 en Josep Tero, el 90 l'Ignasi Mas Ferrer, en Pau Reposi, el 91, en Josep Ferrer, alcalde de Torroella, el 92...
Fem un bon repàs, de tots els pregons,
Va fer un repàs de que com van anar els pregons anteriors d'en Dei, i després parlar de la vida de l'escala, de les activitats, i lo bo i lo dolent que té l'escala. Perquè sempre hi ha coses molt bones i algunes petites coses dolentes.
No tan bones, no?
No tan bones. I en Josep va fer una explicació, està tot gravat a la ràdio aquí a la fonoteca, és una mica... són 20-25 minuts de parlament d'en Josep, que va estar molt bé.
I n'hem fet un tastet,
Sí. Llavors, després del parlament d'en Josep Vilabrú, parla el senyor alcalde de l'escala, en Josep Maria Guinart.
En aquell llavors, doncs sí. L'escoltem.
Gràcies, Josep Vilabrú, per aquest pregó, per aquesta anàlisi de la, sociològic de la trajectòria de l'escala als anys 50 cap aquí, els últims 50 anys, i també per aquestes recomanacions i consells que ens dones en els responsables municipals i que intentarem seguir dintre de les possibilitats. Per agrair-te aquest pregó, et volem fer present d'un obsequi que és un lampadòfer, que és l'escultura que hi ha a l'entrada d'Empúries, que és aquest, en bronze, és una obra de Rosa Serra. Numerat el número 1 d'una sèrie de 10. I que també podeu comprovar que és precisament el que dona al darrere de l'escenari de la seva fotografia en el llibre que li hem dedicat. Bé, a continuació inaugurarem l'exposició de fotografies d'en Josep Vilabrú, que són una mostra de la
vida... La inauguració de les fotografies,
Sí, llavors parla en Josep Maria Guinart de la inauguració aquesta de l'exposició de fotografies. Escoltem unes paraules de l'alcalde.
Del conjunt d'actes dedicats amb motiu de l'homenatge i reconeixement a Josep Vilabrú i Ballester, i com podeu veure és un repàs a tota la seva vida des de que neix fins a l'actualitat. Aquest esdeveniment té la virtut de que permet de que no només la gent que ha assistit en els actes d'ahir, tant el formal de l'Ajuntament com el sopar de germanor que varen fer a l'hotel Nieves Mar, com ara el pregó, però que els propers dies, mentre duri l'exposició, puguin participar també del coneixement i de les activitats d'en Josep Vilabrú. Veureu en aquesta exposició que en Josep Vilabrú ja és present per la zona de totes i que és una mostra més, ara aquesta vegada gràfica, de la seva trajectòria, de la seva permanent disposició i col·laboració tota mena d'actes i activitats, ja sigui com protagonista.
Com un gran homenatge que se li va fer,
Sí.
Pot estar ben content.
I ara, com no, en Josep Vilabrú, en els concerts de sardanes que es fan cada any en el CER, ell feia una explicació de cada sardana que es tocava. I escoltem una mica.
El 77, retorn, i el 78, festa assenyalada, aquestes dues últimes principal de Llobregat, cobla per la qual us fem sentir la gravació de la interpretada el 1977, és a dir, la que porta per nom Retorn.
Sí, ahir cada any, el mes d'agost, es fa aquest certamen, aquesta activitat de la sardana aquí a l'escala, un concert de sardana d'una cobla, una cobla Girona, i ahir fa la presentació de cada sardana amb l'historial del compositor i de la mateixa cobla. I això molta gent hi va a veure, escoltar-lo, sobretot, i es passa una estona molt entranyable i molt cultural.
Molt bé.
I ara, un dels programes que ell presentava aquí a Ràdio L'Escala durant molts anys, Bona Festa, escoltarem un tros d'aquest programa amb la seva sintonia.
Vinga.
Amics sardanistes. L'agrupació sardanista Avi Xaixo es complau en oferir-vos a través de les antenes de Ràdio L'Escala el programa setmanal Bona Festa, dedicat a comentar i fomentar el que fa referència a la sardana i els esdeveniments culturals que tenen lloc a les nostres comarques. Obrim els braços i fem l'anella de bona voluntat i d'amor. Abraç fratern de Catalunya, prova d'amistat i estimació. Totes les races poden entrar-hi sense distinció del seu color, que per ser fill de nostra pàtria sols es necessita germanor.
Hem vist aquí un trosset d'aquest Bona Festa, el programa Festa, que presentava Josep Vilabrú.
Sí, es feia els dissabtes a la tarda, quan s'obria les emissions de Ràdio L'Escala en aquell temps, de 6 a 7, una hora de sardanes, molt ben presentat, molt ben coordinat, amb en Josep Vilabrú, en Carlos Pous, i en Carlos Pous Júnior, el seu fill,
sí,
que era muntador musical i control. O sigui, eren tres persones dintre... Dos en l'estudi, en el control,
sí,
i en Josep allà en el locutori fent la presentació de cada programa, tot en directe.
Home, això té el seu mèrit, eh?
Casets, discos i casets, casets i discos.
No és com ara que apretem un botó de l'Spotify i ens sona la música, eh?
I abans, amb un fons musical, cada comentari que feia en Josep Vilabrú,
sí,
hi havia un fons musical d'una sardana.
Mm-hmm.
És allò que hi fons musical i ens va parlant, doncs també ho feia.
Doncs molt mèrit que té, perquè no és tan fàcil com ho tenim a dia d'avui, que ja ho tenim tot aquí digitalitzat. Doncs hem fet aquest homenatge a Josep Vilabrú, hem fet un bon repàs, i ara ens situem a l'agost de 1996,
96,
que és el,
sí,
punt on vam deixar de la ràdio.
Això mateix. I el dia 25, divorci.
De qui?
Un tribunal de Londres aprova oficialment el divorci de Carles d'Anglaterra i la Diana de Gales.
Oh, això va ser un gran fet, en el seu moment.
A la pràctica, separats des de 1992... Amb la consumació del divorci, Diana rebrà 3.900 milions de pessetes.
Wow.
I, a més, podrà conservar el títol de princesa de Gales. I en aquell mateix dia, futbol, aquest mateix dia, se disputa el partit d'anada a la Supercopa d'Espanya entre el Barcelona i l'Atlètic de Madrid. El Barcelona va guanyar per 5-2. Gols del Barça marcats per Ronaldo, aquí va començar Ronaldo ja a marcar gol.
Mm.
De la Penya, Giovanni, també va marcar dos gols. Bon resultat del Barça pel partit de tornada. I el dia 28 va ser el partit de tornada al Camp Nou, no, a Madrid, en el Vicente Calderón.
Sí.
A l'Atlètic de Madrid 3, Barcelona 1. El gol del Barça marcat per Stoichkov. El Barça va ser campió per un global de 6 a 5.
Doncs tot i així se'n van sortir, sort del 5-2, perquè si no ens ho tenia fotut, eh?
Va ser una final de Supercopa bastant emocionant, ja veus que va anar justet. per al Barça campió.
Uh-huh.
I clar, fins aquí acaba la temporada radiofònica de la 1995-96.
Sí, perquè hem de dir que a la ràdio anem com les escoles, eh? Els cursos comencen al setembre i acaben això, juliol, juny, agost, depèn de l'any.
Ja estem ja al mes de setembre del 96. A la ràdio, Catalunya Ràdio s'ha convertit en aquest any en una de les poques emissores d'Europa que emeteix les 24 hores del dia.
Clar, això ja estàvem... Ara ja estem molt acostumats, però abans no passava això, Paco.
Sí, ja tallaven, entre la nit, allà a les 3, fins a les 7 del matí o a les 6.
Sempre hi havia d'haver algun control.
Sí, bueno, saps per què? Perquè hi ha les emissores que haver-hi... Entre aquest tros que està tallat, sempre hi ha feina dintre la ràdio.
Sí, sí. Que ens ho diguin.
Els tècnics han de posar tota l'hora. Un aparat s'espatlla, l'altre han de canviar, coses d'aquestes. I des de fa dues temporades, com ràdio, patrocinada de la Diputació de Barcelona, és de les tres, el número de... O sigui, són les tres emissores de Catalunya que emeteixen en català, la programació tota en català.
I quines eren les altres?
Ràdio 4 i Catalunya Ràdio.
Val. Per tant, Com Ràdio, Ràdio 4 i Catalunya Ràdio, eren les tres.
Aquesta Com Ràdio, com ja sabem, emetien programes que les emissores municipals connectàvem amb ell.
Sí.
I escoltàvem amb Josep Cuní al dematí, els matins de Josep Cuní. Mira, va estar unes quantes temporades així, i per més al dematí hi havia un magazín bastant bo per tota Catalunya.
Mhm.
Dintre les possibilitats de la xarxa d'aquell temps.
Exacte.
Com
Ràdio, que a dia d'avui és la xarxa de comunicació local, sí, sí.
I la programació de les emissores, tant d'àmbit nacional com les autonòmiques, no van canviar la programació com eren les mateixes de l'any passat. No va haver, durant la temporada sí que va haver alguna novetat, però com va començar el mes de setembre tot anava igual. I el dia 1, bàsquet, el Balbi Girona, un equip de bàsquet d'aquí Girona molt, molt estimat en aquell temps, guanyava la Lliga Catalana, partit disputat a Manresa davant del TDK de Manresa, per un resultat de 61 a 62.
Uf, que just!
Bueno, mira, molts partits acaben així, que és una llàstima, tant per un equip com l'altre que guanya, l'altre que perd, per un punt. Si guanyen per alguna diferència... Pues ja dius, bueno, mira,
aquests són els partits emocionants, aquests són els divertits, els que gaudeix el públic i els pateix el públic també, tant ells com l'equip.
I en aquest dia 1 comença el Campionat Nacional de Lliga de Futbol de Primera i Segona Divisió. En aquesta temporada 96-97 hi ha una modificació d'ascens i descens. Baixen a Segona Divisió quatre equips de Primera. I pugen de segona a primera dos equips. Aquesta modificació va durar durant la temporada 96-97, 97-98 i 98-99. Perquè els equips de primera divisió van arribar a tindre 22 equips.
Uh-huh.
Van baixar, van pujar i tal i qual per quedar 20 equips a partir de la temporada 98-99. Però si no, la Lliga...
S'allargava massa.
Massa. I encara ara és massa, eh? En 18 equips i aniríem més, eh? Els resultats del dia 1, partits jugats a primera divisió del Barça i de l'Espanyol, el resultat va ser Oviedo 2, Barcelona 4, amb 4 els gols del Barça marcats per Stoichkov 2 i Luis Enrique 2 gols. Aquest partit el vaig veure per la televisió.
Sí?
Va ser un partit... Bueno, el Barça va començar la Lliga amb bon futbol. Jugava Luis Enrique, Stoichkov, Ronaldo i aquests jugadors del Barça. I hem de dir que l'alineació del Barça en aquell partit va ser la següent. Víctor Bahia, porter. Ferrer, Popescu, Nadal, Sergi, Guardiola, Amor. Luis Enrique, De La Peña, Stoichkov i Ronaldo. Això perquè els nostres amics oients que segueixen el futbol...
Que estiguin al dia, eh?
I que de la nostra edat, que se'n recordin d'aquesta alineació. I l'Espanyol va perdre a casa davant de l'Sporting de Gijón per 2-3. I a segona divisió A hi havia dos equips. El Lleida va empatar 0 contra l'Osasuna i l'Eibar va guanyar el Barça B per 1-0. A la segona divisió B, els equips catalans participants eren el Sabadell, els Figueres, Gimnàstic de Tarragona, Terrassa, Espanyol B, Andorra, Sant Andreu, l'Hospitalet i el Gramenet. Passem al dia 3 amb una notícia de guerra. Sobre les guerres...
Què va passar?
Doncs hi havia la guerra entre Estats Units i Iraq. Estats Units llença 2 atacs amb 44 missils contra objectius militars d'Iraq. Va ser una guerra... És que no acabem mai amb les guerres. No sé què passarà, carai. S'inventen, s'han de gastar armament, no sé com ho fan. Entens, Cristina?
Home, esperem que això ho es solucioni aviat, Paco?
I el dia 4 va haver un partit de selecció nacional corresponent a la classificació del Mundial 1998 a França. Partit disputat a Tofte, Isla Feroe 2, Espanya 6. Aquest equip de l'Isla Feroe és un equipet